de la una. Ara continua No venim amb manual.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Continuem amb la segona hora de No venim amb manual, després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i les seccions juvenils. I com vos hem avançat abans, com aquesta setmana s'ha celebrat el Dia del Llibre Infantil i Juvenil, i a més ja s'apropa Sant Jordi, dedicarem aquesta segona hora a continguts relacionats amb la lectura i l'escriptura i també propostes per a les vacances. Així començarem amb una tertúlia infantil en què nins i nines donaran consells per aprofitar aquests dies. També tindrem la visita d'alumnes de primer i segon de batxillerat que han descobert el gust pels llibres i pels clàssics de la literatura a través de l'assignatura de literatura universal. Tindrem propostes pels pròxims dies i, atenció, un taller d'escriptura creativa. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual. Aquests dies, nins i nines ja estan de vacances i moltes vegades passa una cosa, que de cop s'acaben i pensen, ai, no he fet massa coses. I no parlant de grans viatges, sinó de petites coses des dia a dia, de plans senzills, per passar-ho bé. Així que avui a la nostra tertúlia els demanam quin consells donarien per aprofitar millor les vacances. Per això saludant ja Ana Paula, hola.
Hola.
Zoe.
Hola.
Julia.
Hola.
Lucía.
Hola.
Héctor.
Hola.
Marina.
Hola.
Marina també.
Hola.
Joel.
Hola.
Margarita.
Hola.
Públic. Bé, amem, abans de proposar idees, anem a fer una anàlisi de les vacances. A quina hora vos aixecau els dies de vacances? Aproximadament, amem, anau dient... A les 9, a les 10...
12.
A les 12.
11-12.
11-12.
A les 9.
A les 9. Paula?
A les 7.
A les 7, eh? Tenim una mica... Na Paula, que ets la més petita, més prest. Molt bé. Vos agrada dormir, no? Voleu aprofitar per dormir. I el matí què feu? Berenau el de sempre o berenau una mica diferent?
El de sempre.
Jo hi ha a vegades que, pues, quan són vacances, berenam, per exemple, creps o alguna cosa més diferent.
Margarita, perquè... t'ha agradat, eh?
Sí, perquè els dies ja normal que ja som a escola ja berenam ja més normal.
La llet amb galletes o el que sigui, no? Per aquí també feu berenars especials.
Sí, els de matís, quan tenim escoles, jo no veren, el meu germà no sé, i, però en canvi les vacances veren amb... Sí, o coses diferents.
Home, si t'aixeques a les 12 ja vas en gana,
sí.
No? Pregunta important. Si teniu deures, quan els feis? Millor en el principi de les vacances o sou dels que els deixeu pel final?
Jo intento hacerlo al principio, pero siempre los hago al final.
Ui, per aquí, principi, final...
Final.
Final.
Principi, final, entre mitges.
Home, tu, Joel, que ets el més gran, ja fas això.
Final.
Final, ui. Vinga, anem a seguir més preguntes. A vegades passa que estan massa estona en pantalles. Si noteu que esteu molt de temps en pantalles, aturau o fa falta que vos diguin basta?
Nosaltres tenim el control parental.
També és una bona opció.
Sí.
Vinga, molt bé. I ara ja hem de donar consells, d'acord?
Sí.
Vinga, idees per jugar. Si teniu germans, a què jugueu junts? Vinga, idees.
Por la noche, pelea de almohadas.
Vinga.
Jo, pues, per exemple, donaria jugar a qualque lloc de taula amb els germans o amb tota la família,
molt
si estem tots.
Paula, tu què jugues amb la teva germana? A joc de taula, a mirar la tele...
Joc de taula.
A jocs de taula. I si esteu tots sols, què podeu fer per entretenir-vos? Algú té idees?
Es porta a casa.
Es porta a casa?
Mm,
Emprenyant els pares sempre és una molt bona idea.
Ui, la Margarita ja està donant males idees.
O també llegir qualque conte o qualque llibre.
Clar, clar que sí.
Enviar fotos.
També. Aconseguiu que els pares juguin una mica?
Sí, el meu pare sí.
A vegades sí, a vegades no.
I que jugau amb els pares?
Jo, per exemple, jugo a jocs de taula, però en el Monopoly.
Molt bé, molt bé. Vinga, i com les vacances són un bon moment per provar coses noves i per fer proves, tenim propostes. Jo vos donaré idees i m'heu de dir si vos agraden o no. Esteu preparats?
Sí!
Vinga, feu una cabana a casa amb coixins, llençols i cadires.
Sí!
Molt divertit.
Molt bé. Muntar un torneig de cartes de ping-pong o de qualsevol joc amb punts i premi i tot al final.
Sí! Sí.
Això vos ha agradat?
No solemos hacerlo, nosotros.
Però vos agrada.
Bueno, està guai.
Vinga, fer una marató de pel·lícules o sèries.
Sí.
Sí.
Cuinar en família.
Sí, sí.
Més a manca.
I després, un desastre.
I després rentar en família, també.
No.
Home, també toca l'altra part, Fer un dia sense pantalles i passar tot el dia fent jocs parlant o fent activitats sense res de mòbil ni televisió.
Sí.
Bé, ha hagut aquí. Inventar un joc nou, crear les vostres pròpies regles, noms, jugar amb el que sigui, vos ho inventeu tot.
Sí.
Si inventeu un joc, l'heu de dur aquí, d'acord? Fer una gincana, preparar proves o reptes per a casa i el pati i anar-los superant.
Sí.
En el Zoe l'ha encantat, que sí, Zoe?
Sí.
Fer un espectacle, Sortiu allà que vostre, fer un espectacle de ball, teatre, els pares fan aplaudiments.
Sí.
Sí? Vinga, idò, de totes aquestes, quina vos ha agradat més?
Totes.
Molt bé. I ja ho heu vist, no fa falta fer gran coses. Amb idees petites, les vacances poden ser molt divertides, eh que sí?
Sí.
Vinga, idò, ara sí, podem dir adeu.
Tres ràdios, formació.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, els postres en joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis. Mallorca-Real Madrid a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Vivim en un moment en què tot va molt ràpid. Pantalles, vídeos curts, xarxes socials... Tot ens convida a passar d'una cosa a una altra constantment. I enmig d'aquest ritme, aturar-se una estona, concentrar-se i dedicar temps a llegir no sempre és fàcil. Però avui ens visiten uns joves que han fet precisament això. Parar, dedicar temps a la lectura i descobrir el gust pels llibres i especialment pels clàssics de la literatura. Ho han fet a través de l'assignatura de Literatura Universal en la seva professora, en Antònia Ramon, que avui també ens acompanya. Bon dia, Antònia, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Estàs molt ben acompanyada
moltíssim,
per un grup d'alumnes.
Moltíssim.
Anem a saludar-los ja, perquè tenim a nosaltres en Héctor. Hola.
Hola, com va?
En Javi.
Hola, bon dia.
Asier.
Bon dia.
Maria.
Hola.
Núria.
Hola.
Chinonso.
Bones.
Dana.
Hola.
Carla.
Bon dia.
I Edurne.
Hola.
Sou molts, eh? Molt bé, molt bé. I hem de dir que també ens acompanyen a Mercè.
Hola.
Hola, Mercè, que és una de les nostres col·laboradores de 12 anys i que també és gran lectora i avui té unes preguntes preparades.
Sí, sí, sí.
Te deixem pel final, Mercè, d'acord? Anem a començar parlant amb tu, Antònia, perquè aquesta assignatura de Literatura Universal és una optativa de batxillerat.
Exactament.
Conta'ns un poquet, parla'ns un poquet d'aquesta assignatura i també sobre les expectatives que tu tens sobre com reaccionaran els al·lots davant aquests textos, que al final són clàssics de la literatura.
Bé, aquesta assignatura és una optativa que des de fa un parell d'anys se fa primer de batxillerat i bé, jo sempre me fa molta il·lusió començar-la amb un poquet de nervis perquè sempre fa... És un repte conèixer nous alumnes i amb molta il·lusió, especialment per conèixer com seran aquests alumnes que han triat una assignatura primer de batxillerat, que tenen aquesta edat en plena adolescència, que consisteixi a llegir clàssics literaris i escriure. I bé, alguns d'ells són molt bons lectors, bones lectores, escriuen, fan teatre, com tenim aquí, però d'altres venen perquè han decidit no fer altres optatives i, per tant, fan literatura universal. I en aquest segon cas també és un repte majúscul, perquè jo com a professora s'ha de crear una dinàmica dins classe per aconseguir que d'aquells primers prejudicis que poden tenir, aquelles dificultats, i s'acabi convertint el fet de llegir i el fet d'aquesta assignatura en una cosa que agradi, no? I és una cosa fantàstica veure que per primera vegada llegeixen un llibre i se n'adonen de que els aporta moltíssim a nivell intel·lectual, a nivell emocional, que feien col·lectiu, que feien grup, i bueno, és una assignatura verdaderament molt agraïda de fer.
Ara que has parlat dels inicis, quines eren les dificultats que te vas trobar en el principi, sobretot?
Bé, cada any les majors dificultats són els prejudicis. De cap a les lectures que se'n diuen obligatoris, que les podem anomenar com vulguem i que també donaria per molt de debat aquest concepte. Qualsevol llibre que vengui recomanat per l'escola, per els instituts, i que tingui aquesta connotació d'antic, ja crea un cert distanciament.
No m'ho de xerrar-ho amb ells, que ens
exacte.
Conten. Vinga, anem a parlar d'aquest primer contacte amb els llibres. Va ser molt diferent del que esperàveu. Vosaltres, bé, per començar, anàveu amb prejudicis? Què diríeu, que sí o que no, contesteu tots.
Sí.
Pensàveu, uf, que difícil ara, no? Que feixuc, sí o no? Amem?
Sí, la veritat que sí, perquè com ha dit Antònia, en el principi, quan llegim un llibre a l'escola, normal l'escola és una cosa que no mos agrada anar, no mos agrada fer.
Fas com obligació.
Sí, i quan mos varen proposar llegir aquests llibres, jo la veritat que pensava que no m'anaven a agradar o que no m'anaven a crear tanta intriga, però en el final, llegir-los, la veritat que han estat molt interessants i a mi m'han agradat moltíssim, perquè són temes que estan relacionats actualment també.
Interessant. És a dir, va ser diferent del que esperàveu, el primer contacte?
Sí, nosaltres en el principi pensàvem que sent tan antics no mos agradarien o no mos enganxarien i serien temes que en el final nosaltres no tocàvem actualment. Però mos van donar compte, llegint a poc a poc, sí que en el principi era com difícil, no en teníem moltes coses, però anant apuntant, anant mirant, vàrem aprendre moltes coses.
I li vàrem agafar el gustet.
Sí, i vàrem veure que al final són temes que també tractam actualment i que són actuals que ens poden passar a tots nosaltres.
Vos vaig a demanar sobre una sèrie de reptes que de vegades se plantegen quan llegeixes un tipus d'aquest llibre. Un d'ells és el llenguatge dels clàssics. Vos ha costat? Com vos heu adaptat a una altra manera d'expressar-se, men, per aquí?
Men, en el final, pues, cadascú a la seva època pues, té el seu llenguatge, la seva manera d'expressar-se, però crec que a part de no entendre una paraula, també te n'adones que moltes vegades la situació és la mateixa i veure com la societat està reflectida a un llibre, perquè per exemple, nosaltres un any hem llegit Lorca i hem llegit La casa de Bernarda Alba i veure com han passat anys i encara hi ha aquest prejudicis, aquest xerrar
que se repeteixen a la vida sí. actual, no? El tema, sí, sobretot, exacte. Us ha quedat l'atenció. A algú li ha costat especialment el tema d'entendre de vegades el llenguatge? O més o menys tots heu anat tirant amb un diccionari de vora, si feia falta?
Moltes vegades és difícil saber exactament què volen dir moltes paraules que nosaltres ja no utilitzem, però sempre hi ha molt de recursos per poder entendre-ho. Pots cercar un diccionari o internet, després la professora també ajuda molt, demanes i te contesta, i moltes vegades, hombre, pots trobar-te una paraula o una frase que no entens i pots tratar de la lectura, i el millor és per context, s'entén moltíssim i si no passes que no passa res per no entendre una paraula o una frase que la lectura queda igual.
Molt bé. Ara tinc una altra pregunta que és complicada, que és la concentració. Avui en dia vivim un món on veiem una pel·lícula amb un mòbil a la mà i de vegades costa deixar-lo. Vos ha costat aturar-vos a llegir simplement i centrar-vos a la lectura? A mi em podeu contestar col·lectivament? Està difícil això?
Sí.
A mi, contau-nos com ho heu viscut.
Pues mem, en el principi pues, sí que és veritat que costa més, però anant llegit a classe o fan la rutina i també pues, cadascun amb les seves pues, tècniques de lectura, pues, en el final te'n vas acostumbrant i pues, bueno, va millorant.
Molt bé. Algú més vol aportar alguna cosa en aquest sentit? Vam per aquí, que no heu xerrat gaire.
Bé, al principi és difícil deixar les distraccions, la tecnologia que està molt a la nostra societat, però bé, després quan agafes el llibre has de començar i després d'això pots esforçar-te més per a poder acabar-ho i tenir el gust d'haver llegit el llibre.
I diríeu que en general ha canviat la vostra manera de llegir?
Sí, ha canviat perquè al principi només llegia perquè m'obligaven a l'escola, però aquesta assignatura m'ha demostrat que llegir no només és per fer un examen, sinó per aconseguir tenir coneixements i, a més, fer xerrades amb els meus companys, des de professora, pues, feia que jo tingués ganes de llegir.
Clar, aquí has comentat un punt interessant, que és que vosaltres després comentau aquestes lectures, sois com una espècie de club de lectura. Sí. Què penseu que porta aquest moment de comentar el que heu llegit, com deia la vostra companya?
Bé, jo trobo que és, va molt bé, perquè no només és per obligació, sinó que aprofundeixes molt i pots arribar a posar-ho a àmbits de la teva vida, de dir, mira, jo m'he sentit identificat en aquest personatge perquè ha fet això, i comentar-ho amb els teus companys, pues, a més te posa punt de vista diferent sobre el llibre.
Na Carla, tu també escrius i ja has escrit dos llibres.
Sí.
Com t'ha influït aquesta experiència de llegir clàssics a l'hora d'escriure?
Bé, en el principi jo vaig començar a escriure amb la meva cosina a través de llibres més actuals, però ara que he començat a llegir clàssics, trob que, com que xerren d'altres èpoques, puc tenir un punt diferent per afegir els meus llibres.
Molt bé. I anem ara a una pregunta polèmica, una miqueta, que ja s'ha posat en el principi d'aquesta tertúlia damunt la taula, que és el tema de lectures obligatòries, no? Moltes vegades se diu que els joves, per enganxar-se a la lectura, han de poder triar llibres que els motivin i que ells mateixos triïn. Però també hi ha qui pensa que si només llegim allò que ja ens ve de gust, potser ens perdrem històries, ens perdrem autors que no descobriríem mai si ningú no ens els proposàs. Vosaltres què penseu sobre això? És millor que els alumnes triïn sempre les seves lectures o també és important a vegades sortir de la zona de confort?
Jo crec que com a joves, el principal d'un jove és que sortir de la seva zona de confort. En el final és això, l'adolescència, sempre sortir de... de lo que estàs acostumat a fer, i amb la lectura passa el mateix. Està bé tu llegir el que a tu t'agrada, però en el final has d'obrir horitzons i has de i a través de clàssics literaris, per exemple, pots aprendre moltíssim i que després t'ajuda a altres assignatures, també. Llegeixes un clàssic de Renaixement i pots entendre històries propi Renaixement i la literatura, i va molt bé.
I a mesura que vas llegint coses noves, pues, també pot dir, ai, això en la meva vida ho hagués llegit, però com ho he llegit a classe, això m'agrada. I, de fet, continuaré, investigaré i m'agradarà. I conèixer, al final, pues, és una porta que ningú te pot tancar.
Molt interessant. En Antònia està aquí encantada.
Estic molt contenta, Antònia, de tot això que diuen.
Molt bé. Però vos he de dir que ara toca una part, un pot de preguntes pràctiques. Volem consells, i per això en Mercè, que és lectora, i també vos se vol endinsar amb els clàssics, saps que sí, Mercè?
Sí, sí, sí.
Ha preparat una sèrie de preguntetes. I de vinga, Mercè, són preguntes per contestar ràpid.
Què feis quan un llibre que el comenceu no vos enganxa?
Vinga, qui contesta aquesta pregunta, ràpidament? Què feia si un llibre no enganxa?
Si un llibre no mos enganxa, principalment el que tu penses és, bueno, ho deixaré fer i no me'l tornaré a llegir, però el que hem de fer és seguir llegint-ho i anar mirant a poc a poc coses que t'enganxin, que te podin anar agradant, anar apuntant les coses que te paresquin importants, que poden sortir més endavant en el llibre. I si veus que en aquell moment, pues, no te va bé, ho deixes fer, descanses o mires altres coses i després ja tornes una altra vegada en aquest llibre.
Bon consell, ens ha dit moltes coses. Vinga, una altra pregunta.
I quan trobeu paraules o frases que no enteneu, què feis?
Bé, idò, se pot cercar ja sigui per via internet o demanar... Jo, per exemple, quan no entenc una expressió o una paraula, li puc demanar que estigui més a prop jo, i si no ho sap, idò, a la professora, si estem a classe, a nostres pares o el que sigui.
Molt bé.
Sí? Subratlleu? O preneu notes o feis alguna cosa mentre llegiu que vos ajudi a entendre millor el text?
Sí, jo abans llegia molt i no ho feia, però darrerament amb literatura universal me va molt bé apuntar, perquè després te'n recordes i pots anar mirant coses i comparar opinions que han anat dient els altres companys. Per exemple, moltes vegades quan fèiem el club de lectura traiem distintes versions que teníem cada un i posàvem en comú arribant a una conclusió, i potser jo pensava que una cosa de la història no era com era, i la meva companya deia, ostres, pues jo he vist aquest personatge més dolent i jo més bo, i després arribam a una conclusió i arribam a conclusions que nosaltres no teníem abans.
A més, també podem prendre nota de coses com la simbologia, per exemple, perquè sobretot en les classes literaris els autors pensaven diferent de com pensàvem ara, i la simbologia era molt important, i prendre nota d'això te pot arribar a entendre moltes coses de sobre.
Molt bé.
Quan hi ha moments de molta descripció i poca acció i el llibre s'ha un poc pesat, com ho feis per continuar llegint sense passar per damunt?
Aquelles descripcions que de vegades són denses i tu dius, uf, passaria pàgines. Com ho feis? Quin truc teniu?
Jo, personalment, quan hi ha una descripció, el que faig és imaginar-ho en el meu cap i pensar-ho en com seria a la vida real, i això em fa que sigui un poc més fàcil de llegir per imaginar-ho i pensar-ho bé.
Sí, és el que anava a dir. Jo... crec que quan tenim aquestes pàgines que són molt denses i situacions que és complicat llegir, crec que estar immers dins la història és el que te fa enganxar-te i fer que, com si tu estiguessis allà, te fa entendre tota la zona on ets, la història, i entendre molt millor.
Molt bé, molt interessant.
Hi ha algun moment del dia que vos hagi millor llegir?
Amb això, cadascú té un moment diferent, coincidiu...
Jo sobretot llegeix per sobre baixa, per la nit, que és que potser quan tinc més temps tota sola, perquè a mi m'agrada estar tota sola i ficar-me totalment dins la lectura i que no hi ha ningú que vingui a dir-me qualsevol cosa o que hagi d'anar a fer una altra cosa, i me va bé estar més tota sola.
Per baixa nit, per aquí...
Sí, també per el vespre.
Sí, també per la nit, abans d'anar-me a dormir, en vez d'estar amb el mòbil, llegeix.
Molt bé.
A mi el cap de setmanes m'agrada més els matins, perquè és una forma tranquil·la de començar
el dia. Ara estan fent una mica d'enquesta, per aquí...
Jo també m'agrada més per la nit, perquè puc comptar més amb l'obra i els personatges.
Bé, però domina la nit, Però bé, els dematins també, els cap de setmana els apuntam. Vinga, i darrera pregunta.
I finalment, quin petit truc o costum heu après que vos ajudi a llegir més a gust?
Teniu algun truquet? Algú que pugui recomanar?
el que hem dit abans, no? Lo d'anar apuntant durant sobres és clau per entendre bé un llibre, i sobretot un llibre dens, és anar apuntant el que te sorgeixi en aquell moment o qualcuna frase que t'apareixi important, i així quan hagis ja acabat sobre pots rellegir el llibre i entendre millor lo que cada punt de la història.
Jo també crec que posar-se on es alfa pues, t'ajuda pues, a concentrar-te més i connectar més amb la lectura.
Molt bé.
El fet de comentar-ho amb amics o a classe fa que si tu no entens una cosa com l'altra, puguis com debatir i comentar-ho, que pot fer que canvi la seva forma de veure les coses o la teva.
A més que quan feim club de lectura i debatim, és com que tens ganes de llegir per poder donar la teva opinió i així, i és com, ara he de llegir, ara passa això, no, ara passa això, i així.
Ara que ja han fet com una espècie de capítol desmanual sobre com llegir clàssics, jo m'agradaria acabar amb un, més que un consell, unes paraules per altres al·lots que puguin estar escoltant ara el programa per animar-los a llegir. Penseu cadascú de forma breu una coseta que vos agradaria dir i acabam així la tertúlia, començant per allà, i ens anau dient res, una petita frase per motivar infants i adolescents a llegir.
Bueno, a mesura que vaig llegint descobreixes qui ets, perquè a mesura que entens i veus perspectives i aprens, és quan la teva persona comença a desenvolupar-se.
A més, als adolescents ens agrada molt viure experiències i els llibres fa que des de la comoditat de casa teva o de qualsevol banda puguis viure milions d'històries.
Jo li diria que llegir li faria com construir la seva personalitat i construir la seva persona quan, en un futur, i que això és molt positiu per ells.
Jo li diria que sempre les lectures obligatòries no fa molta ganes de llegir-les, però pues en el final, si li dones l'oportunitat, sempre pots aprendre alguna cosa nou.
Has de donar l'oportunitat als llibres i que després sentiràs molt bé i te ve molt bé per després.
Jo crec que la lectura porta més beneficis, i perquè te fa connectar amb altres persones, amb tu mateix, aprendre un munter, i bàsicament t'ajuda a conèixer i a adquirir experiències que abans pensaves que no existien.
Hem de deixar els prejudicis de costat, perquè moltes vegades per dir que no ens agrada estem perdent un món que no descobrim.
Sí, jo animaria a tots a que llegissin, a que aprenguessin, perquè en el final és una forma de sentir-te tu també més culta, de connectar més amb tu i aprendre més de la història del passat.
Sí, a més, llegir t'aporta moltíssim de coneixement i després pots entendre altres obres literàries, pel·lícules o sèries molt millor havent llegit els llibres abans.
Molt bé, i doncs moltes gràcies a tots per haver vengut aquí avui a No Venim en Manual a explicar-nos la vostra experiència. Moltes gràcies també a Antònia.
Gràcies a vosaltres.
I també a tu, Mercè, per fer gràcies. El teu test ràpid. Eh? Molt bé, i doncs gràcies a tots. I després d'aquesta tertúlia sobre lectura de clàssics, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Començant parlant de receptes de cuina per fer en família a aquestes festes. Escoltau les propostes de la bloguera de cuina, Maria Ramos.
Hola, famílies. Vos duc moltes propostes per a fer aquestes vacances, algunes més tradicionals i altres innovadores per ser creatius a la cuina. Com sempre, no podien faltar les panades. Les podeu fer de carn, de peix, de sipi, integrals i de verdures, per exemple. També teniu els raviols, que es podeu fer més tradicionals o farcits de xocolata o de marmelada, que també us podeu fer fregits i de colorins. Quan ja era petita també menjava per aquestes fetges torrijas o llet fregida. Us animeu a provar-ho. Les podeu fer tradicionals o de xocolata. I per celebrar la Pasqua, en el més petit, podeu fer les galletes en forma d'ou, ous fregits amb pa de pessic, pollet de xocolata o galletes en forma de conill. I perquè ja us animeu a donar-lo tot, vos proposo una tarta d'una família fent crespells. Bueno, que disfruteu molt d'aquestes festes i cuineu molt. Bones festes!
Gràcies, Maria. Trobareu totes les receptes a mamala3.com I ara seguim amb una altra proposta que ens fa arribar un nin d'11 anys. Aprofitar el temps lliure per escoltar música tradicional.
Hola, jo sóc Nagastia, tinc 11 anys. Jo recomano música tradicional perquè hi ha molta gent que no ho escolta i pot ser que algun dia la música tradicional ja no estigui. Entre música tradicional pots escoltar xeremies, tambors, vent de fabiol.
Molt bé, Agàstia. I acabem amb una proposta que ens fa arribar la nostra arqueòloga Núria Jiménez. Descobrir la història a través de llibres accessibles per tots.
Hola, ahora que se acerca Sant Jordi, pues quería haceros una propuesta, sobre todo para nuestros chicos que se acercan a la lectura de una manera diferente. Por una parte, quería recomendaros pues, libros de lectura fácil. Tenemos editoriales como Susaeta, como Barco de Vapor, Cerro Rojo y alguna más, la cual bueno, pues, nos permite acercarnos a la lectura de una manera más sencilla a través de la lectura fácil. Por otra parte, tenemos audiolibros, que creo que es una recomendación pues, bastante interesante, sobre todo pues, para aquellos niños que tienen mayor dificultad. Y en especial os quería recomendar yo, particularmente, tres libros que nos permiten no solamente leerlos, sino también jugar y experimentar con ellos. Dos de ellos son de la editorial Convel. Uno es el gran libro sobre Roma, y que es una delicia porque nos permite, pues, al mismo tiempo que vemos Pupop dentro, pues también tenemos determinados pues, transparencias que nos enseñan cómo era la ciudad de antes y la ciudad de ahora, y bueno, nos permite experimentar y jugar con él. Luego también tenemos de la misma editorial Egipto, que es un libro pues, pensado para jugar, lleno de enigmas, de retos, y que bueno, pues, nos adentra dentro del imperio egipcio de una manera pues, un poquito diferente. Y la tercera pues, son grandes personajes de la historia, cambiaron la historia, que lo mejor que tiene el libro es que es muy visual, muy ilustrado, tiene un glosario de aquellas palabras que nos cuestan un poquito más entenderlas, vienen con determinados datos curiosos y bueno, pues me parece también maravilloso a la hora de acercarse un poquito a la historia. Espero que os gusten las propuestas y mando un abrazo.
Gràcies, Núria. Ja ho sabeu, hi ha moltes propostes interessants. I ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem amb els nostres continguts especials pel dia del llibre. I ho farem amb un taller d'escriptura creativa.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
En un programa anterior ens va visitar la Xisca Mas, que és editora, mediadora literària i traductora de còmic i literatura infantil, i que ha impulsat LiterArt, que és un projecte que vol donar veu en els més joves i crear espais on puguin compartir el seu gust pels llibres a través de clubs de lectura, tallers i cursos d'escriptura creativa. En l'ocasió anterior ens va parlar sobre com funciona un club de lectura i com ens va agradar tant l'experiència, li van demanar si un altre dia podria tornar per fer-nos un taller d'escriptura creativa. I sabeu què? Avui ha tornat a no venir al manual. Hola, Xisca, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Ja tornes a ser per aquí.
Sí, gràcies per convidar-me una altra vegada.
Molt bé. I tornes a venir molt ben acompanyada.
Sí.
L'altre dia te van acompanyar alguns al·lots d'un club de lectura o de diversos clubs de lectura i avui venen al·lots que participen en els teus tallers d'escriptura creativa.
Exacte.
Molt bé, anem a presentar-los perquè tenim per aquí en Martí, que té 16 anys. Hola.
Hola.
En Irene, que en té 16 també.
Hola.
Hola. També tenim a Valèria, que en té 12.
Hola.
I és la més petita, Nemma, que en té 9. Hola.
Hola.
Que esteu preparats per xerrar molt? O sou més d'escriure? Sí. O de dir sí?
Sí.
Sí. Molt bé. I com sempre tenim entrevistadors que també venen molt preparats, eh? Que sí, entrevistadors?
Sí.
Saludam en Mercè, en Aina, en Lia, en Ona, en Rubén, en Amanda i en Júlia.
Hola.
Hola. Bé, que teniu moltes preguntes preparades.
Sí!
Vos heu documentat?
Sí!
Molt bé, així m'agrada. Idò, com l'altra vegada començarem parlant amb la Xisca, perquè ens expliqui un poquet, i la primera pregunta la faran a Mercè.
L'altre dia mos vares explicar com funcionava un club de lectura i un taller d'escriptura com funciona.
Idò, un taller d'escriptura funciona bastant diferent. Mira, amb LiterArt el que feim és generar espais a diferents llocs on se poden trobar infants o adolescents que els agrada molt escriure i allà el que feim és, sobretot, trobar un espai on puguin escriure i temps per fer-ho, perquè moltes vegades a casa tenen altres coses, o a l'hora de sopar, o fan deures, o estan fora perquè hi ha activitats extraescolars, o són a escola, i per tant, encara que els agradi escriure, moltes vegades no troben els temps. I en els tallers tenen aquest temps per poder escriure i també per compartir amb altres el que han escrit, que això també és molt important.
Molt bé. Ara serà la pregunta d'Anna Júlia. Júlia, quan vulguis, amén, que demanes?
És molt diferent fer un taller per a nins o per a adolescents?
Una miqueta diferent. No massa, però una miqueta sí, perquè el taller d'escriptura per infants és una mica més lúdic. A vegades hi ha un poc més de jocs o coses que sí, que els entretenguin un poc més. Els dels adolescents tocam ja cosetes més profundes i potser anem a referents literaris anteriors. O sigui que canvia una miqueta, sí.
Molt bé. Amem, ara és l'estona d'en Amanda. Amanda?
Una altra pregunta que tenim és: què és més difícil de preparar? Un club de lectura o un taller d'escriptura?
Hola.
Idò, per mi és el mateix. Jo, la veritat és que m'ha preparat molt les dues coses i, per tant, m'adu més o manco els mateix temps i el que sí és ver és que tant una cosa com l'altra, jo m'ha preparat moltes coses però després fan la seva via i moltes de les coses que m'he preparat ells s'apoderen de lo que hi hagi i jo vaig seguint un poc el que necessiten també cada dia, o sigui que m'ho preparo molt, però moltes vegades ho puc reutilitzar o reubicar un altre moment perquè no surt exactament quan jo ho he planejat, cosa que està molt bé.
Molt bé. Vinga, Aina.
Quin tipus d'activitats feis en un taller d'escriptura?
Comptes jo també, eh? I d'aquestes activitats, depèn, hi ha moltes activitats diferents. Jo el que m'interessa sobretot és que perdin la por a posar-se a escriure, no? I a no tenir idees, que això passa molt, que m'ho diuen, no sé, no tinc idees, no sé com fer això. I el que feim són moltes dinàmiques perquè això deixi de passar. Moltes vegades els hi dono una frase per començar. Bueno, recordeu un club de lectura que varen fer una frase quan vaig venir aquí i vareu seguir la història? I d'això ho feim molt. Jo faig una frase i ells segueixen. A vegades a partir d'una imatge o fins i tot d'una pintura d'algun pintor escriuen a partir d'allà. A vegades en els adolescents fins i tot han fet a partir de música, no? O sigui, feim moltes coses diferents, moltes dinàmiques diferents.
Fomentar la creativitat, sobretot,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, jo crec que en Rubén té una pregunta que és complicada. Mem, Rubén.
Jo vull saber que ha de tenir una bona història perquè enganxi.
Ui.
Perquè enganxi una bona història, segur ha de tenir bons personatges. Els personatges són el més important de tot. I jo insisteix molt en això sempre, que per crear personatges els han de conèixer molt bé. Ha de ser com, no sé, com un fill seu, o sigui, algú que coneguin, que sabin d'on ve, on va, que li agrada, que no li agrada, que pensa, fins i tot, no sé, els defectes, els mals pensaments que té, tot això és molt important per poder escriure una història que pugui enganxar algú.
Molt bé. Lia?
I la meva pregunta és, què diries que és més complicat, començar una història o aconseguir un bon final?
Això és difícil.
Sí, difícil. Això jo crec que depèn de qui li demanis. Jo crec que hi ha autors que te diran que els hi costa més començar i d'altres que els hi costa més acabar. Per mi, jo penso que el final és més complicat, perquè ja dus tota la història damunt i perquè moltes vegades el lector està esperant, té expectatives, igual que això acabi d'una manera que li convengui, no? I això és difícil. Moltes vegades acabar amb un llibre, o tot segur que vos ha passat, que vos ha encantat el llibre i quan acabeu deies, aquest final no m'acaba de fer, no?
Sí.
Començar no és fàcil, però crec que és més bo de fer.
O no?
Què creus que és més important per escriure? Llegir molt o tenir molta imaginació?
Llegir molt, segur. Imaginació en tenim tots. A vegades hi ha gent que la té un poc més amagada, però tothom té imaginació perquè som humans i tenim imaginació. Però llegir és bàsic per escriure bé.
Hi ha algun truquet per redactar bé?
Algun truquet per llar-se a redacció, que de vegades també costa.
Sí, jo te diria una altra vegada més que llegir molt. O sigui, si anem llegint d'alguna manera, de manera passiva, anau aprenent com s'escriu, el vocabulari, la sintaxi, les fórmules per escriure. S'ha de llegir i s'ha de llegir, si pot ser, bons autors.
I de començar amb el club de lectura i després anar amb el taller d'escriptura.
Exactament.
Eh? Molt bé.
Molt bé.
I ara també tenim preguntes pels participants dels tallers que estan aquí expectants, a menys que els demanam. Amanda, Mem, tu que els hi demanes en aquests lots? Va.
Com vos vareu animar a participar en un taller d'escriptura?
A menys, com va ser que vos vareu així enganxar?
Bé, jo me va enganxar una amiga de Natxisca, que també fa un taller però d'art, Crocodile, que també està molt bé, i gràcies a això pues, me vaig enganxar ja, i està molt bé ja.
Molt bé, Irene?
Jo, mon pare li va dir, bueno, una xisca li va dir a mon pare m'ho va dir a mi, i com jo m'agradava molt escriure però m'acostava moltes vegades començar una història, vaig decidir-me apuntar i crec que és de les coses que millor he fet.
Molt bé.
A mi ja m'agradava llegir i m'agradava bastant escriure, i a l'escola fèiem una cosa que era el concurs literari, i anar a aquest taller m'està ajudant a fer històries creatives i a acabar històries sobretot.
Molt bé. I a menys la més petita?
Ja, perquè anava a escriure lectura i vaig provar l'escriptura creativa i m'agrada molt.
Molt bé. Vinga, que tenim més preguntetes. Aina, tu què els hi vols demanar?
Quina és la part que més vos agrada? Inventar personatges, fer jocs, escriure històries, llegir-les...
A mi, vinga, comentau, què vos agrada més?
Crec que m'agrada tot, crear personatges és molt guai, i llegir crec que és una cosa que és bastant guai perquè és com que cada història és un món diferent i pots compartir-les totes i pot dir opinions.
Molt bé. I ara té una pregunta a Júlia, també, per vosaltres. Vinga, Júlia.
Preferiu escriure tots sols o vos agradaria més inventar coses en grup?
Què preferiu, tots sols o acompanyats?
Jo necessito el meu entorn,
espai
i jo tot sol, i molt millor.
Jo diria que escriure tot sol és interessant perquè tens més oportunitats d'imaginar perquè no hi ha ningú molestant, però després s'accida d'haver de compartir, o quan te quedes en blanc demanar que puc escriure aquí, és millor fer-ho en grup.
Una miqueta per cada cosa, no?
Exacte.
Molt bé. Lia?
Sí, jo tinc una pregunta que m'interessa molt saber la resposta. D'on surten les vostres idees? De llibres que llegiu, de coses que vos passen o d'allò que veus?
A mi, quan vos inspireu per una història...
Depèn, a vegades de llibres. Jo fa poc vaig escriure una història que va juntar dues històries de llibres i vaig fer una totalment diferent, i depèn.
Depèn, no? I en el teu cas, Emma?
De llibres.
De llibres, eh? Els llibres vos inspiren noves històries. Vinga, Rubén.
Què feis quan vos queda en blanc i no sabeu com continuar?
Això deu costar, no? Això que tens el full en blanc i dius, com comences?
Bé, jo el que més recoman i el que jo faig és deixar-ho. Però, i quan me tornis inspiració, torn, perquè el pitjor que se pot fer és fer-ho sense ganes i això és
pitjor. Fer una pausa,
millor,
no?
Sí, millor esperar i que te torni.
I els altres, què feu? Amem.
No sé. També deixar-ho i a vegades en el taller, jo que sé, si no sabem els personatges d'una història o no sabem com començar i de pensar en jocs com ens agradaria que passés, noms de personatges i xerrar-me amb basura.
Anar per altres camins. I tu, Emma?
Jo, demanant ajuda.
Molt bé, que també, per això en algun taller d'escriptura, clar que sí. Ona?
Què penseu que vos ha portat participar en un taller d'escriptura?
Ara, si heu de dir una cosa que vos ha portat, quina diríeu? Vinga, així, ràpidament.
Fluïdesa.
Fluïdesa.
Constància.
Molt bé.
Idees.
Amics i més històries.
Molt bé, molt bé. I vinga, i una pregunta final.
I de totes les històries que heu escrit fins ara, quina és la que vos ha agradat més? Com és?
Amem, teniu alguna història que vos hagi agradat molt? Amem, quina?
Hi ha una que la vaig fer en el taller que va començar perquè a Drac Màgic hi ha una aula que hi ha un forat, val? I... amb tots varen xerrar que volien fer una història que hi havia en aquell forat, no sé què, i bueno, i cada persona va escriure una història d'un forat.
Molt bé, una història d'un forat. Alguna més?
De la mateixa.
La mateixa. Doncs quedam amb aquesta història del forat i jo us afegesco una pregunta final per tots, que és un consell. Si volguéssiu donar un consell per un nin o una nina o un adolescent que vol començar a escriure però no sap per on començar, què li recomanaríeu?
Anar
al taller d'escriptura creativa.
I si no, he d'ajuntar-te amb amics que també t'agradi. No fa falta que t'apuntis, però ajuntar-te amb persones.
Molt bé.
Fer un vomitari, que és deixar de pensar i escriure, sin més.
Treure allà tot.
Exacte, treure's tot. I a partir d'allà, després d'un temps, se te llegeixes i segur que hi ha alguna idea bona que pots utilitzar.
Molt bé, i...?
Bé, per començar, recomano sobretot començar amb coses que t'agradin, no importa si gaire cosa, si curtet, algo de la teva zona de confort, i després d'allà vas expandint-te, vas provant coses noves, t'apuntes a tallers...
Poc a poc, no? Sí. Molt bé, molt bé. Ens ha agradat molt aquesta entrevista, però nosaltres sabeu que sempre volem més, eh que sí?
Sí.
Que fem un concurset...
Sí!
Ho heu dit amb poca energia.
Sí!
Vinga. Vinga, i d'hora ja que hem xerrat d'escriptura, de creativitat, anem a la part més lúdica d'aquest taller entrevista, que és el concurs. Xisca, com començam, amem?
Idò, començarem escalfant una miqueta i vos demanarem que digueu noms d'escriptors i escriptores que conegueu. Els primers que vos venguin en el cap.
Molt bé, amem, preparats i... noms d'escriptors o escriptores.
J.R.R. Tolkien.
Molt bé.
John Dicker. Ariel Canas.
Jane Austen.
George Orwell.
Roald Dahl. George Sand.
Molt bé, molt bé. Vinga, un aplaudiment. Ja hem escalfat. I ara, com seguim, Xisca?
I d'ara jo diré el principi del nom d'un escriptor molt conegut i vosaltres heu de completar-lo. Val? Va. A veure si es coneixeu.
Molt bé. A més, si sabreu, eh? I de... començam, amem.
Roald?
Dahl.
Molt bé, començant bé, no?
J.K.?
Rowling.
Seguim bé.
Julio?
Verne.
Cortázar.
Valen les dues, eh? Molt bé.
Molt bé. William?
Shakespeare.
Correcte.
Miguel de?
Cervantes.
Molt bé. I aquesta és més actual, eh?
Sí, però el coneixem molt bé. Eloi?
Moreno.
Molt bé. Un aplaudiment. Jo crec que aquests nins i adolescents en saben massa. Els he de posar una mica més difícil. M'apareix això. Què farem a la següent prova, mem?
Ara treballarem una de les coses més importants per qualsevol escriptor, que és crear personatges. Just ara en parlàvem. Uh-huh. Vos direm un personatge una mica estrany o curiós i tindreu uns segons per descriure'l físicament i també el seu caràcter.
D'acord, idò.
Sí,
oh,
vinga.
Ella dirà i vosaltres aneu improvisant. Anem a crear una mica, també. Com és el primer personatge?
És un pirata tímid que sempre perd el mapa del tresor.
Vinga, com, qui me'l descriu? Vinga, Lia, per exemple.
Lia, jo me l'imagino molt alt i amb molt de cos, molt corpulent. A més que si se sent el tracte bé, ell és molt simpàtic, però si no, és molt desagradable.
Interessant. Vinga, més personatges.
Un detectiu obsessionat en resoldre misteris absurds, com per exemple qui se menja les galletes de l'escola.
Com t'imagines, Emma, en aquest detectiu obsessionat en resoldre misteris absurds? Com és?
Baix, com una bola, i de color blau.
Des de color blau? És un barrufat. Vinga, més.
Un robot despistat que intenta prendre-se més organitzat.
Vinga, Rubén, com t'imagines aquest robot despistat?
Pesa, bueno, con los tornillos mal puestos, contramanos...
I què més? Com és? Com xerra aquest robot?
Hola, soy... En síl·labes.
En síl·labes. Tampoc no està fluid, aquest robot. Molt bé, què més?
Ara un fantasma molt educat que té por d'espantar la gent sense bola.
Vinga, Irene, què t'ha agradat a tu?
És de color taronja, la seva... com el seu llençol, i el que fa és se lleva la cadena que solen dos fantasmes perquè no li agrada assustar la gent.
I com xerra, Mercè, aquest fantasma? Què fa?
Xerra com a tremolant.
Amem,
perquè
amem.
No se pensin que ell vol fer res. I que
com diu hola.
Hola.
Així
i que al final ell li fa més por a la gent que la gent a ell.
D'acord, vinga, en queden dos.
Ara un drap vegetarià que vol obrir un food truck vegetarià volador.
Vinga, per aquí. Martí, t'ha tocat. Com és?
Grassonat? O... I, pues, amb un bigot o algo.
És un drap vegetarià amb bigot i és verd, no? Imaginam. Vinga, i és darrer.
Una inventora jove que fa màquines que quasi sempre fallen, però d'una manera divertida.
Vinga, Aina.
Una baixeta i... com amb ulleres i sempre atabalada.
Molt bé, molt bé. Tots són baixets, excepte el primer.
Sí, una... no, però dic jo que ell serà la germana d'un doctor Firulais.
Pot ser, que el coneixem per aquí. Molt bé, un aplaudiment. I pensau que ja s'havia acabat, que això era la part més difícil? No, encara n'hi ha una altra més difícil.
Ui, quina dificultat.
Sí.
Sí, mira, per acabar farem feina amb una de les parts més difícils d'escriure, que és el final.
Ai!
Vos proposaré tres històries que tothom coneix i que no faran cap spoiler, perquè tothom les coneix, i només haureu de dir un final alternatiu.
Estau preparats per canviar un conte clàssic?
Val.
Sí. Però heu de proposar finals entre tots, però que siguin curiosos, eh? Bé, i domem.
Alícia, el País de les Meravelles, on tot acaba sent un somni.
Així acaba Alícia en el País de les Meravelles. Final alternatiu. Que com acaba en Alícia?
S'acaba...
Que no siguin gores, els finals, eh? Gràcies.
No, que no se pot despertar mai.
Ui, vinga.
També pot dur els seus amics en aquell món que ha trobat.
Per exemple?
Acaba sent un lloc on només hi pot entrar ella i hi va quan s'avorreix.
Molt bé.
Que en el final tot és real i que en el final és que desapareix el món, el somni i el món real.
Uau!
Que se queda amb la seva família perquè no hi ha cap persona més que pugui entrar i els acaben allà amb una caseta i amb el sombrero loco.
Molt bé, molt bé. Vinga, un altre clàssic, va.
Charlie, la fàbrica de xocolata, on en Charlie hereta la fàbrica.
Així acaba, no? Que ell, sí. Que ell en Willy Wonka, li dona la fàbrica. Vinga, finals alternatius.
Li dona la fàbrica a son pare.
A son pare.
I acaba fent un lloc d'un lloc de xocolata és un lloc de dentistes.
Ah, son pare de Willy Wonka, d'acord. Molt bé. Què més pot passar? Vinga, un altre final, va, penseu. Que...
fa com un imperi i munta un munt de cases i se tornen rics.
Molt bé. No li basta amb una fàbrica, que en fa moltes més.
També dona xocolata a la gent que no té molts adobes perquè pugui menjar.
Molt bé. Xocolata per tothom.
Li tanquen la fàbrica per no seguir regulacions.
Ses normes. Li fan una inspecció i li tanquen, eh? Molt bé, un final ben alternatiu.
Els Umpa-Lumpas fan una revolució.
Ah! També interessant. Ja van sorgint finals així, eh? Vinga, és darrere de tots, aquest també pot ser interessant.
Peter Pan, on en Peter decideix quedar-se a mai més.
Com acaba Peter Pan? Vinga. Això està costant.
Decideix tornar al món real i resulta que és un vell perquè... Com que...
Que han passat molt d'anys, sí. No? I li cauen tots els anys damunt.
Sí.
Amem, que més per aquí, Valeria?
Pues que s'endú a tots els nins del món en aquell món i de sobte en el món real no hi ha cap nin.
Hala.
També s'acaba. Tornen al món real però té un desig tan fort de no fer-se gran que en el món real però segueix sent petit.
Ah, mira, interessant també, alguna cosa més? Vinga, Rubén, tu què diries? Com acaba en Peter Pan?
És que no m'ho llegit.
Ai, vinga.
Justament no.
Que en Peter Pan torna en el seu lloc de naixement i escriu la història que ha viscut.
Molt bé. Vinga, un aplaudiment per Walter. Hem de dir que això dels Umpa-Lumpas i d'estancament de la fàbrica de xocolata té futur, eh? Ha estat un final sorprenent, Xisca, no?, com a mínim.
Sí, la veritat és que sí, tenen molt de futur.
Molt bé. Idò, moltes gràcies a tots. Ho heu passat bé?
Sí!
Tornarà un altre dia?
Sí!
I tu, Xisca, com? Han dit que fas tallers d'art, idò, també tornes un dia
sí,
i
no, els tallers d'art les fa una amiga meva que segur que tornarà si la convideu. Sí,
també, vinga.
Molt bé.
I de moltes gràcies a tots. Nosaltres ja ho sabeu, acabem el programa d'avui, però tornarem la setmana que ve.
Bueno!
Vinga, i donem a dir adéu a la una, a les dues, a les tres.
Adéu!